Lleida, ciutat de mil històries.
El rapte de les filles d'Indíbil, la de Sant Jaume, la del balcó del Serraller o la del Marraco són algunes de les històries recollides al llarg de més de 2.000 anys que s'expliquen en la ruta Llegendes de Lleida que ens proposen des de Turisme de Lleida. És un recorregut per l'avui eix comercial, des de sempre l'eix històric, que ens situa en diferents contextos que ens permeten, d'una banda, la descoberta del patrimoni arquitectònic vinculat, d'altra banda, a com eren, què feien, pensaven i com vivien els nostres avantpassats en diferents èpoques. Tot això sense obviar del relat a les dones, tantes vegades protagonistes amagades o obviades en el discurs dels narradors.
Mil històries.
Mil històries.
Mil històries.
Les llegendes són un del material que, juntament amb la història verificada i certificada de fets i gens, més ens agrada al Mil Històries. És per això que no ens podíem estar, de cap manera, d'endinsar-nos en una de les rutes que ens proposen des de Turisme de Lleida. Hem triat com a punt de trobada la capella del Peu del Romeu, que és una de les llegendes locals més coneguda i més estimada. Avui en parlarem amb l'Eva Lega, guia de Turisme de Lleida. Eva, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres. És aquesta la nostra, una ciutat de moltes llegendes?
Doncs déu-n'hi-do, n'hi tenim unes quantes, i el fet especial que tenim en aquest eix comercial meravellós, el que podem gaudir és que es poden explicar des d'aquí i amb el rastre dels edificis, d'edificis històrics que tenim, les podem explicar i contextualitzar.
Si les poguéssim o les haguéssim de definir així, de manera genèrica, no sé si hi ha la possibilitat, perquè suposo, ara ens ho diràs, que són llegendes que provenen d'èpoques molt diverses, però si les haguéssim de buscar algun nexe comú, algun denominador, o definir-les, no?, en el seu conjunt, com podríem dir que són aquestes llegendes lleidatanes que expliqueu en la vostra proposta?
A veure, podríem dir, potser, primer de tot, que oscil·len totes entre la història i la llegenda. No, i a vegades és difícil posar un límit. D'altra banda, també, i com deia, abracen diversos períodes històrics, que això també està molt bé, podríem anar d'una punta a l'altra de la nostra història. I encara també ens permeten entreveure què feien, com pensaven la gent de Lleida, què els molla, com era la seva cultura, i sempre des d'una mirada molt popular, des de la gent, la gent del poble.
Coses properes, coses viscudes, coses curioses, suposo, no?
Sí, és aquest fet, no?, de quina manera pensaven, i que ens ha arribat a nosaltres, i que, bueno, en certa manera, tampoc som tan diferents, no?, a temps antics.
I això ara ho especificarem una mica, sí, també amb alguna història, Eva.
Bueno, ens agraden curiositats, i continuem fent-ho de la mateixa manera que es podia fer al segle XV, explicar històries i rumors que s'estenen i al final ja no saps si és veritat o si és mentira. Ens passa actualment, doncs imagina't al segle XIII, no? I què és veritat d'allò que ens pugui arribar de l'antiguitat, què hi ha de veritat i què hi ha de mentida. Que normalment sempre hi ha una miqueteta de tot.
Una miqueteta de tot, ingredients, una mica de el que dèiem, no?, la veritat rigorosa i la llegenda, el rumor, la parla, el que expliquem, però aquí també hi ha una mica la gràcia d'aquestes llegendes, segurament, no?
Sí, i que totes hi ha un context històric que te l'expliquen i que li donen sentit amb aquella curiositat, amb aquell fet que s'explica, que és llegendari, que és impossible, no?, o pensem que no va poder passar, no?, però que hi ha un context que, bueno, que es posa al seu lloc i que se la pot entendre.
Aquesta part una mica més intangible seria la part de la màgia, que també que seria de les llegendes, les històries i de tot, en definitiva, sense una mica de màgia. Eva, aquestes llegendes, aquestes històries que expliqueu, des de l'antiguitat fins al dia d'avui, quines èpoques? Dius que recorren diferents èpoques, no? Des de, si ara fem una mirada cronològica al vostre relat, quan comencen les vostres històries i quan acaben, no? Quina és la més antiga i la més moderna?
Mira, podem anar des de sobre el 200 abans de la nostra era, que és la del rapte de les filles d'Indíbil i Mandoni, o sigui, que abans del naixement de Crist, fins a la llegenda viva que és el Marraco, que és encara llegenda viva, que la tenim avui, o sigui que abraça 2.000 anys.
2.000 anys d'història, i el nostre Marraco és el més recent, no? El que protagonitza la llegenda més recent.
Sí, perquè és real, el tenim avui. I parlem d'ell i de la tradició dels dracs des de l'antiguitat fins a que ens ha arribat avui, i és una icona.
És una icona i estimadíssim personatge lleidatà, singularíssim, i que fa molts anys que ens acompanya, i evidentment que encara el tenim pels carrers quan és festa major o quan hi ha celebracions populars.
1.000 històries.
1.000 històries.
1.000 històries.
Eva, i com heu recollit totes aquestes llegendes? Com han arribat, no? D'on les heu tret, d'on les heu recopilat per fer el discurs de la ruta?
Totes elles són molt populars i molt conegudes. N'hi ha algunes que es poden extreure, per exemple, la d'Indíbil i Mandoni, aquest rapte de les filles, doncs directament dels historiadors més rigorosos que han agafat a Titus Livi i a Polibi i que ens han traslladat aquesta història fins a, doncs, els historiadors de Lleida que les han transcrit, que tenim molts llibres, que n'hi ha moltíssims, que les han anat recopilant, i l'altra, que és la tradició popular.
Deies que el recorregut és a través del nostre eix comercial, també molt singular a la ciutat de Lleida, que abarca aquests 2.000 anys de història. A què estan vinculades aquestes llegendes? A indrets, a edificis, a punts diferents? Parla'ns una mica de la ruta en si, de la ruta caminada, no? On comença, on acaba?
Principalment es refereix als indrets, perquè les llegendes de la ruta tenen un objectiu molt clar. A través i gràcies a les llegendes, la intenció és introduir els més petits a la descoberta del patrimoni arquitectònic que tenim en aquest eix comercial. És a dir, per una banda expliquem les llegendes, però per l'altra hi ha una intencionalitat allà, mirar a aquest patrimoni que tenim al llarg de l'eix comercial i donar-li una mirada nova que segurament no li donaríem si no fos gràcies a aquestes llegendes. I el descobrim, és a dir, a través de la llegenda també descobrim història i arquitectura viva que tenim a l'eix comercial i que ens en mirem. Llavors, comencem aquí a turisme, que sempre les visites les comencem aquí, aquestes més temàtiques, passem per davant la catedral, però entrem a l'IEI i arribem fins a la Diputació, és a dir, que fem pràcticament tota la part més central de l'eix comercial, i és allí on podem trobar el rastre d'aquestes llegendes i on les podem contextualitzar.
Rastre d'aquestes llegendes durant tants segles, des d'aquesta primera que ens deies del rapte de les filles d'Indíbil i Mandoni i fins al Marraco. Explica'ns alguna que ens deixi ganes de venir a fer la visita.
Mira, si vols, aquesta del Indíbil i Mandoni no té un ordre cronològic, ja ens agradaria, ja sé, però si agafem la del rapte de les filles d'Indíbil, que també utilitzem les llegendes més conegudes, però és veritat que el rapte de les filles d'Indíbil no és molt coneguda. Coneixem molt el que va ser aquesta lluita que va fer el poble del poble d'Iltirta, contra els romans, que van perdre, però no la prèvia, que la prèvia és que les filles d'Indíbil són raptades pels cartaginesos per a mantenir a Indíbil fidel. Era una pràctica que es feia, i això és el deshonor tan fort que li va causar a Indíbil i a Mandoni, perquè també rapten a la muller de Mandoni, és el que fa que després ells vulguin lluitar a favor dels romans, però que els romans després també s'aprofitin d'ells. I és en aquesta... i és cercar aquesta utilització de la dona i aquesta figura de la dona oblidada, perquè sempre hem parlat dels homes en la guerra i mai de les dones, quan aquí queda clar que ja des de temps immemorials la dona ha estat utilitzada com a moneda de canvi. Basta, aquestes coses també les introduïm, també introduïm el gènere a això. I, bueno, és un fet, i aquesta potser és la més curiosa, perquè la gent no coneix massa aquest capítol de les guerres púniques. Que llavors estaríem entre la història i la llegenda, bueno, és com ho han explicat els Polibi i Titus Livi. És a dir, que part de veritat i deu d'haver.
Quina meravella, t'anava a dir, Eva, que introduïu la perspectiva de gènere també en aquestes rutes ara.
Sempre ho fem, introduïm la dona en la història, perquè sempre ha quedat amagada, i a les rutes de Lleida sempre la introduïm, i ara ja és una pràctica que ja es fa a tot arreu.
Doncs l'enhorabona més sincera, perquè aquí és una lluita que hi hem de contribuir tots.
1.000 històries.
1.000 històries.
1.000 històries.
Aquest és el precedent del que va passar. Coneixem la part final de la història, diguem-ho així, però vosaltres aneu més enrere encara per veure els orígens de tot plegat.
Exacte. És a dir, com s'arriba a atacar els romans ve per una altra prèvia, que és l'haver volgut sotmetre's als romans i que els romans aprofitessin d'ell, i tot ve per aquest abús que havien fet els cartaginesos sobre l'honor d'Indíbil.
Quin és el final d'aquesta llegenda? El podem desvetllar?
Les dones són recuperades. A més, és el coronel Escipió qui les salve de Cartago Nova, i aquest és el fet per qual quan les allibera Indíbil, llavors Indíbil diu, ostres, quan els hi otorgue les filles, diu, ara deixo els cartaginesos i vinc a lluitar per vosaltres. Però llavors Escipió el que volia era conquerir aquest territori i sotmetre'ls, i llavors és quan ell se n'adona que era, a veure, Indíbil era conegut com l'indomable, conegut a tot arreu com l'indomable, però clar, surt a l'atac, els romans ja eren un exèrcit molt regular i molt fort i no van poder, i aquest és el mite d'Indíbil i Mandoni, és aquesta entrega absoluta per la llibertat, no? I acabem la romanització del nostre territori.
Aquesta és la primera llegenda. Fins a quantes en podeu arribar a explicar, Eva?
Aquesta, bueno, no és la primera, perquè et deia, cronològicament no el podem fer, però n'expliquem aquí al peu del Romeu, expliquem el fanaleig i també, segons les tesis de Josep Lladanosa, intentem esbrinar per què té aquests ingredients dels fanalets i del peu, perquè Josep Lladanosa ho intenta esbrinar, llavors també intentem buscar el perquè de la història. Hi ha una sorpresa molt bonica, que hi ha una aparició d'un personatge que apareix a l'IEI, i ara no diré la llegenda, no la diré perquè si no desvetllo el personatge. Després fem la de el Marraco, que busquem l'origen de l'estima de Lleida pels dracs. Passem un moment per la Paeria perquè trobarem dos dracs allà, continuem amb la cerca de dracs històrics, fem Indíbil i el rapte de les filles d'Indíbil i acabem amb el balcó del Serraller, que és una història preciosa que descobreix un balcó que la gent de Lleida no se'l miren, o fins que no són allà no s'han adonat que tenim aquella preciositat quan passegem per allà davant del Palau de la Diputació.
És només per públic familiar, és només per canalleta? Explica'ns una mica això, perquè no sé si és una ruta per fer la gent local, la gent de fora, com va això?
Es va dissenyar de tal manera que pogués ser a partir de 6 anys. I això ens agrada molt per introduir precisament els més petits en el patrimoni, i d'aquí que expliquem les llegendes. Tot i així, la gent agraeix molt la ruta perquè expliquem la història d'una forma molt senzilla, que moltes vegades diuen, no, si jo sóc gran, però és que a mi ja m'agrada. I llavors el que fem és donar una mica d'ingredients per als petits, i després, com que hi ha els seus pares, donem una mica de referents històrics i més, una miqueteta més de contingut més científic o històric, i llavors anem fent una mica cap a dalt i cap a baix. Però està sobretot encarada per a fer-los fer aquesta mirada al patrimoni i a les històries de Lleida, als nens. Però val per tothom. I llavors de fora també hi ha gent, es fa per gent de Lleida, però quan hi ha turistes també s'hi han incorporat, i perfectament, perquè descobreixen Lleida, vas a la Saubé, doncs també pots fer una visita de llegendes i també descobreixes l'eix històric, l'eix comercial.
Clar que sí, descobreixes Lleida d'una altra manera i molt atractiva pel que ens estàs explicant. Eva, des de quan feu aquesta ruta?
Aquesta ruta es va dissenyar el 2016 i aleshores es va programant, se'n programa unes altres, després al cap d'un temps es torna a programar, és el que fem a Turisme de Lleida, per no, bueno, es va variant perquè hi ha una bona cartera de rutes.
I quines d'aquestes històries, quan les expliqueu, són les que més sorprenen i les que més agraden? De totes aquestes que ens has dit, per exemple, quina seria la llegenda estrella?
A veure, n'hi ha una que, com que té un personatge a dintre que intervé, que no la diré per mantenir la d'això. Aquesta, clar, és molt bonica perquè hi ha és un altre personatge qui l'explica i va tot vestit i la podem contextualitzar i podem veure quin era l'ideal de bellesa de la dama medieval. El podem veure des d'allà. Però abans et deia allò del balcó i a mi em va sorprendre, a mi em sorprèn bastant de veure com la gent no coneix aquell balcó, és que no se l'han mirat. I llavors, com que aquell balcó realment no estava allí, que el van col·locar, Doncs llavors es veu també quan la mires més i eduques la mirada, llavors tens raó, aquest balcó no anava aquí, no? Llavors és com vas descobrint el patrimoni, com s'ha fet. I a més aquell, el balcó del Serraller, allí el Palau de la Diputació, també ens obre amb aquest període de creixement de Lleida després de la Gran Depressió, de la Guerra de Successió, que es torna a construir, i d'alguna manera és un símbol d'aquesta, no?, d'aquesta nova Lleida, no?, que comença a florar una mica.
Tenim deures per fer, perquè segur que hi ha moltes persones que amb tot això que estàs dient doncs tenen ganes de venir a descobrir el patrimoni d'aquesta manera i descobrir coses que possiblement molts de nosaltres no coneixem. Per què no ens l'hem de perdre, Llegendes de Lleida, Eva?
Ah, doncs mira, precisament per això, per creuar una mica el temps i l'espai, per allà on nosaltres passem, que anem a comprar, que a vegades anem ràpid, hi ha uns punts preciosos a l'eix històric per on passaven gent fa... Aquesta via és la via romana, és el mateix espai on han passat tots els lleidatans i on han passat fets curiosos i que es contextualitzen a través de les llegendes, siguin veritat o siguin mentides, això és el de menys, i podem compartir a través dels anys el que fan els lleidatans.
Doncs ja m'agafen ganes de vindre a apuntar-me de seguida a la propera ruta que feu. És qüestió de posar-li una mica d'imaginació i de la vostra mà, doncs, deixar-nos portar al passat. Eva Lega, moltíssimes gràcies.
A tu, Gina, moltes gràcies.
Lleida, ciutat de mil històries.